suplement arriben Albert Galceran i Pedro Pardo. Són els homes clàssics.
Vinga, va. Aquesta part d'Albert Galceran, que avui volen fer una secció reivindicativa.
Sobretot volem reivindicar la clàssica, perquè clar, nosaltres penseu que tot ve de la clàssica.
Som els homes clàssics.
Exacte. Es considera que la cançó protesta va néixer a principis del segle XX als Estats Units amb cançons com aquesta. Escolteu. Long-haired preachers come out every
night, try to tell you what's wrong and what's right. Maca.
Sí, això és la cançó The Preacher and the Slave, de Joe Hill, un músic i sindicalista americà que a través de la música denunciava les injustícies doncs, de la societat americana. Però, com sempre, l'Albert i jo doncs, discrepem, perquè estem convençuts que la cançó protesta ve de la clàssica.
De la clàssica, sí.
Sí.
També l'entrecot.
Tot ve d'allà, l'entrecot.
Pues escolta, amb l'entrecot...
Ja hi pensaríem.
Mira,
ja trobaríem.
Va, la secció per la setmana que ve.
L'entrecot a la clàssica.
I l'altre, la pastanaga. De Händel.
Si més no, els compositors clàssics feien servir el llenguatge de la música per protestar o queixar-se. Fixeu-vos, no diríeu mai en el que escoltareu que ara té, que escoltem tot seguit, té una reivindicació en el fons. Ja veurem, escolta. La veus folk o no?
Està bé, això.
El tapau, no?
No. Res de pau, eh?
No?
Tot el contrari.
Això és guerra?
No, mira, això que escoltem és la primera sinfonia de Beethoven, que la va escriure quan només tenia 25 anys, eh?
Mica gran, ja.
I, de fet, no, per fer una sinfonia, no sé. De totes maneres, va ser tota una declaració d'intencions.
Sí, perquè ell respirava els aires de la Revolució Francesa i volia revolucionar també la música, i aquesta, malgrat ser una sinfonia escrita en la tonalitat de do major, la comença amb una tonalitat diferent, i això, una cosa que ens pot semblar anecdòtica, va ser realment una cosa...
Ah, sí?
Molt important.
Exacte, o sigui, per l'època va ser una revolució. Tots els compositors començaven, si és allò, sinfonia amb re, començaven amb re. Sinfonia amb fa, amb fa. I Beethoven diu, sinfonia amb do, començo amb fa. Anda ja.
Au.
Sí, ho va canviar tot. I, per exemple, també ho han fet amb altres temes, altres compositors. Ja veureu, escolteu.
Mentre Beethoven reivindicava el canvi i la llibertat en la composició, en aquest cas estem escoltant l'Agnus Dei del War Requiem de Benjamin Britten, aquest requiem de guerra, un compositor anglès que va exiliar-se als Estats Units quan va esclatar la Segona Guerra Mundial. Anys després, quan el conflicte va acabar, li van encarregar una composició per la reconsagració d'una església que va quedar completament destrossada a causa de les bombes de la guerra. I ell va decidir compondre aquest Requiem de Guerra, que no és altra cosa que una denúncia de l'absurditat de les guerres. Per tant, la protesta també és present en aquesta música.
Sí, i no només la guerra, inspirat a cantautors i a compositors, també ho ha fet La Pàtria. Escolteu.
Se'n va ni amb lleixiu, La Pàtria.
Anem molt al nord, ara.
Sí que és una crosta.
Doncs això és el poema simfònic Finlàndia, de Jan Sibelius, eh? I el va compondre per denunciar l'opressió de Rússia al poble de Finlàndia, al poble finès. Per això comencem amb aquests vents, eh? No? Aquesta cosa tètrica, no? Que està simbolitzant aquesta opressió i repressió, eh? Ja veureu, però al final, escolta com sona.
Falten els ocellets.
Ja s'han alliberat.
Com la llibertat, això. No?
Aquest canvi simbolitza la llibertat exacta, la llibertat de Finlàndia que va assumir l'any 1917 quan va poder-se independitzar de Rússia, coincidint amb la Revolució Russa, la Revolució d'Octubre, etc. Es va poder independitzar i per això la música de Sibelius, aquest Finlàndia, s'ha proposat moltes vegades com a himne oficial d'aquest país.
Però és curiós perquè la música no sempre acompanya la lletra, no, en aquest cas, o el que significa, no? Perquè la música tranquil·la està explicant coses bastant gruixudes.
Exacte, sí, moltes vegades depèn de la inspiració, no? El que inspira més aviat un compositor un tipus de lletra o una altra lletra.
A veure, Pedro, tu què fas? Escrius primer la lletra... No després de la secció.
Com tu muntes.
Sí, la música, les dues coses alhora...
A mi la veritat és que m'agrada molt tenir la lletra. O sigui, a partir de la lletra m'ajuda molt
A buscar-li una melodia.
A buscar-li una melodia, a buscar-li un ritme, no? Quan jo llegeixo alguna cosa, ja li trec un cert ritme i una certa melodia, i a partir d'aquí construeixo. Hi ha molts cantautors que primer fan la música, i a partir d'una música, a partir d'uns certs acords, pues,
van
fan
posar
la seva lletra. Però a mi, com que jo no faig lletres, jo sóc allò un paràsit de les lletres...
No fas com Wagner, eh? Que Wagner feia les seves lletres.
No, Wagner s'ho feia tot.
Tot.
Jo me lo guiso, jo me lo como, eh?
Juan Palomo.
Sí, sí, exacte.
Wagner, de segon cognom.
Sí, exacte. Richard Wagner, Juan Palomo.
I aleshores, però clar, això depèn del compositor, imagino, no?
Sí, no.
De gustos, això.
Cada compositor utilitza una mica la seva inspiració, però tots utilitzem una mica les mateixes normes. A veure, les mateixes normes. Si haguéssiu vingut...
Podem fer ara una cançó, així, un corteta? Com compondríem ara?
Un pim-pam?
Pim-pam.
Sí, clar, això és molt difícil. Això...
Home, però... no és tan bon compositor, perdó.
Agafa el que tinguis aquí, el diari.
Ahir a l'Off Liceu.
Agafa alguna cosa.
Mira, jo tinc el llibre del Ricard aquí.
Sí. Ah,
Ricard Ostrell sense tu.
Sí.
Val?
Sí.
Obres
sí,
les pàgines i hi ha uns versos de Gabriel Ferreter que diu...
Ah, molt bé que destaquis uns versos que no són meus.
No, busquem lo bo, no?
Molt bé. Posseït, sí.
Quan els cucs faran un sopar fred...
Soc més lluny que estimar-te quan els cucs faran un sopar fred amb el meu cos trobaran un regust de tu.
Eco, doncs això.
Clar, però o sigui, si ho llegiu així de fred i de ràpid...
Això és com jo m'he pres la cosa.
Clar, però jo, per exemple, jo quan vaig llegir aquest llibre i vaig llegir, al principi llegissis aquest fragment del poema.
Sí.
Clar, és un poema molt, molt, molt intens, eh? Quan els cucs...
És preciós.
...faran un sopar fred amb el meu cos, trobaran un regust de tu. O sigui, és que clar, és brutal.
És
llavors,
fantàstic.
Això ho vas llegint i penses que els cucs, no? És, ja et dona una mica de ritme, no?
Uh-huh.
Clar, els paràmetres per escriure música, pues, tens el ritme, tens l'estil, tens el to, no? Jo m'imagino aquí una cançó més aviat lenta, per exemple.
Un mode menor, no?
Un mode menor, no?
Sí.
Per exemple, això, que tinc una successió d'acords, que vagi cap a un altre acord. O cap a un altre. Això podria ser un principi, no?
Està bé.
I a partir d'aquí, amb aquesta base lenta, no? I els cucs aquest, podríem fer, per exemple, una cançó, no sé, a veure... Quan els cucs faran sopa fred amb el meu cos, quan els cucs faran sopa fred amb el meu cos. I aquí, per exemple, podem canviar. Trobaran un regust. Trobaran un regust a tu.
Bravo.
Carai!
Compositor 24 hores.
Sí, no descansa.
Passa amb quatre frases i et faig una cançó. Mestre Pardo, negoci ja el tenim.
Ho veu. Vaig a patentar-ho.
homesclassics@cantmusica.cat.
Quina passada, Pardo.
Ara entenc per què tens tres fills.
Dos. El tercer no sap ningú.
Ostres. Va, adéu, Pardo. Gràcies. Demà us escoltem a les 10 de la nit a Catalunya
Allà
Música.
Allà estarem, gràcies.
Si voleu una càmera GoPro, podeu fer dues coses. Una, penjar una fotografia al Twitter amb l'etiqueta Carnaval Suplement de les vostres disfresses, o dos, trucar al 93-201-7474 i encertar les tres preguntes del test d'actualitat.